COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Avui dijous 21 de desembre del 2017. I, escolta, que a hores d'ara és el primer dia d'hivern, de l'estació d'hivern, i de veritat que està fent un temps típicament lleidatà. A hores d'ara estem entre 0 i 1 grau positiu a la ciutat de Lleida. I, de fet, portem així des de les 5 de la matinada. Dia de boira, dia de fred, temperatura constant. Col·legis electorals oberts des de les 9 del matí amb molta afluència a primera hora per molta gent al seu dia laborable que després havia d'anar a votar. A més, avui tota la gent que ha d'anar a votar han de demanar, i que després treballen, han de demanar el justificant conforme han anat a votar. Per tant, també és un dels processos que alenteix tot plegat. En parlarem avui, i ja saps, durant tot el dia a les freqüències de la cadena COPE amb informació constant i especialment a partir de les 7 de la tarda amb un especial Eleccions a Catalunya. El que farem avui és buscar la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Farem un avanç del divendres de cine amb la Laura González i amb la Mònica Carrasco a la Nacional 240, en lloc de demà, que també tenim programació diferent a causa de la loteria. Començarem a partir passades la 1. Doncs avui avancem aquestes estrenes del divendres de cine. Parlarem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, i amb el Joan Bellmunt. Anirem directes cap a la 1. A partir de la 1, la nieu en la COPE amb el David Velasco. Hi ha moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb intervals de núvols encara a les comarques de Lleida, tot i que la tarda s'anirà aclarint més. Però al Pirineu es mantindrà la nuvolositat que tenim, amb precipitacions febles, sobretot avui també a la Vall d'Aran, que aniran remetent a última hora del dia. Per tant, encara se n'esperen amb una cota de neu per damunt dels 1.500 metres, una cota que pujarà fins als 1.800. De fet, també pugen les temperatures en general, amb màximes de 10 a Lleida, de fins a 9 graus a Tàrrega, a Balaguer, també a Viella, arribarem als 8 graus avui, i a la Seu d'Urgell en tindrem 14. El vent al Pirineu bufa tramuntana, ja no tan forta, encara intensa, però, i a la resta el vent és més suau, més variable, amb tendència a bufar de l'oest. Demà continuarà el cel molt ennuvolat al Pirineu, amb precipitacions febles, sobretot a la Vall d'Aran, amb una cota de neu que continuarà a 1.700 metres. A la resta tindrem alguns intervals de núvols i prou, això sí, boirines, bancs de boira, a les depressions que poden ser localment persistents. Les temperatures mínimes no han de variar gaire, amb glaçades cap al Pirineu, una mínima que baixarà fins als 2 sota 0 a Lleida, 1 sota 0 a Balaguer, un grau positiu a Tàrrega i 0 a la Seu o a Viella. Les màximes baixaran al Pla de Lleida i el vent al Pirineu es mantindrà a la tramuntana, encara intensa, mentre que la resta del territori continuarà fluix, variable amb tendència a bufar de l'oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs comencem l'actualitat informativa de manera breu i ràpida d'aquest dijous 21 de desembre del 2017, jornada electoral que ha començat, evidentment, amb força cues de gent que ha acudit al seu col·legi de votació abans de les 9 del matí, de fet, per poder votar i marxar a treballar. Nosaltres hem estat a un parell de col·legis electorals i aquestes són els testimonis de la gent que ens ha volgut atendre.
Ya he votado, sí. Cuanto más pronto, mejor. Ahora me voy. A las 9:30, a las 9:30 ya empiezo. Pero digo, antes de que eso me empiece a las 9:30, me ha dado tiempo.
Total normalidad, almenys aquí, a aquest col·legi. A primera hora, la veritat és que es nota que no és dia festiu, que és dia laborable. Hi ha molta gent, fins i tot, que volia votar primera hora i volien tenir fins i tot una mica abans perquè tenia que anar a la feina.
Sí, perfecte, perfecte.
I perfecte, sí. I amb un dia molt esperat. Sí que amb moltes ganes de votar i com més d'hora ho fem, millor.
Sí, ja he anat a votar ben puntual. Aniré a casa d'uns amics a veure com va, si és del nostre gust o del gust dels altres.
A partir de les 2 es donarà la primera dada oficial de participació i serà ja fins a les 8 del vespre en la que es tancaran els col·legis, en la que es començaran ja a fer escrutinis i a tenir resultats definitius. A part d'això, la temporada d'hivern de l'aeroport de Lleida i Alguaire havia de començar avui, però la boira ha impedit que aterrin aquests dos primers vols d'esquiadors britànics que anaven cap a la zona d'Andorra. Per tant, s'han hagut de desviar cap a Reus. Amb Control Motor, parlem d'esports.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb Qs també va seguir la segona jornada de venda d'entrades de cara al partit de Copa del dia 3 de gener que enfrontarà Lleida Esportiu davant de l'Atlético de Madrid. S'han venut ja 9.000 entrades, recordem que els socis no paguen i que s'espera un ple històric.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, Mari Carmen, a part d'altres coses que passen, avui el que volem és fer memòria. Mari Carmen, bon dia, com estàs?
Bon dia a tothom.
Demà és el dia de la loteria.
Sí, no, demà no estarem en aquest espai, perquè estarem pendents a veure si mos fem rics o no.
Sí, demà estarem escoltant a través de les zones de la cadena COPE, des de les 9 del matí, aquella cançoneta, aquella musiqueta que ens acompanya, jo des de que sóc petit.
Bueno, ara ha canviat amb els euros.
Sí, ha canviat, però segueix sent aquella musiqueta repetitiva. Quan dic musiqueta em refereixo a aquells nens i tot allò. És veritat, però jo recordo que aquest era un dia fixe a casa que s'escoltava la ràdio.
Sí, sí.
A part de molts altres moments del dia, era fixe.
I anava prenent nota dels premis que sortien.
Ha salit el gordo. El que passa que és veritat, quan jo era petit, o sigui, ara quan surt un premi, als 30 segons et diuen... A veure, et diuen quasi bé qui l'ha comprat ja. O sigui, no, on ha tocat, no, qui l'ha comprat.
Però llavors no.
Llavors no, escolta, i al cap de mitja hora se ha vendido...
No, i tenies
aquí,
que esperar
allà,
que sortís una fulla que feien els diaris
és veritat,
especials.
A la tarda.
A la tarda, que la venien pels carrers.
Sí, és veritat, tot això s'ha perdut amb l'internet i la immediatesa de tot plegat. Però anàvem a que demà segurament nosaltres, no, segurament no, començarem el programa més enllà de la una, per tant, no tindrem l'espai de recordar. Per tant, avui anem a parlar de tal dia com avui, un 21 de desembre de l'any 92, però també d'un 22 de desembre de l'any 92.
Efectivament, doncs Lleida va passar de la crisi i va comprar loteria com sempre. Les administracions de Lleida van posar a la venda 2.029 milions de pessetes. La venda de dècims es va disparar les últimes setmanes. L'any 1991, la sort va deixar a Lleida prop de 700 milions de pessetes. Els catalans van jugar 34.000 milions, esperant la grossa. Catalunya va gastar l'any 92, en la loteria de Nadal, la sisena part de tota Espanya. El bombo de la sort havia de repartir aquell any més de 145.000 milions de pessetes. Això és el que hi havia en quant a loteria fa 25 anys. També Ivars d'Urgell era notícia perquè va regalar cascs de moto als joves de la localitat. Va ser una iniciativa que formava part d'una jornada de reflexió sobre seguretat vial. També els varen obsequiar amb material informatiu i clauers. El proper any es volia fer, per l'any 93, activitats semblants amb temes com l'alcohol, les drogues i el sida. Una bona iniciativa des de Ivars d'Urgell. També un centenar de familiars, amics i coneguts dels interns de la presó de Ponent, amb idees independentistes, en la seva majoria joves...
Fa 25 anys.
Sí. Es van concentrar un 20 de desembre del 92 durant uns 15 minuts davant les portes del centre penitenciari, en solidaritat amb els encarcerats. Després de la concentració, els familiars van iniciar una vaga de fam durant 24 hores per reclamar la llibertat dels presos independentistes. Un pessiguet.
És o no?
I si mos toca aquí els de la COPE un pessiguet, també ho celebrarem amb els oients.
Però vull dir que em refereixo que... No, és que és el dia de la salut, correcte. Salut no ens en falti. No. Però un pessiguet també va bé.
A veure, segur que hi ha algú que ens escolta que diu tinc aquell foradet i amb el pessiguet, pum, taparia el foradet.
De forats en tenim... Tothom tenim coses per tapar.
Un o algun.
Mari Carmen, escolta, una abraçada. I
gràcies.
La setmana vinent ens tornem a escoltar ja, havent passat la nit de Nadal, el dia de Nadal i el dia de Sant Esteve.
Sí, no, jo desitjo pau i bé a tots els oients d'aquest espai, que la passin en família al Nadal, aquests dies de festa, que tinguin en família, ben units, i que, doncs, passin una miqueta dels ambients que tenim ara i procurin, doncs, ser feliços,
passar
uns Nadals molt feliços.
Mari Carmen, una abraçada.
Gràcies.
Este jueves 21 de diciembre, Cataluña vive un momento histórico. Y 13 te lo contará en directo. A partir de las 8 de la tarde, conexiones con las sedes de los partidos, con todos los protagonistas. Análisis de los sondeos.
El ex vicepresidente catalán.
Los resultados finales y los posibles pactos de gobierno. El Cascabel, especial elecciones catalanas.
Y junto
con Antonio Jiménez y José Luis Pérez. El jueves, en 13.
Hi ha unes quantes sintonies al llarg de la setmana que m'encanten, eh? I algunes ja vol dir que quasi bé no he de saludar, que apareix per aquí una veu.
Hola.
Hola.
Hola, Ricard Álvarez, com estàs?
Estem avui a dijous, eh? Diria
estem
jo.
A dijous, sí. No, ah. No ens hem equivocat ni tu, ni jo, ni els oients, perquè és dijous. Però com que demà és aquest dia estrany de la loteria...
Sí,
que no hi ha programa, no hi ha programa normal, clar, no podíem deixar de parlar de cine, no?
Deixa'm que trenqui una llança amb el dia de la loteria. Sí, està perfecte tenir salut, correcte. O sigui, sí, és la meva prioritat. Però a més a més, jo si em toca un pessiguet, tampoc no vull una milionada, més ens entenem. Però escolta, allò, una coseta de 5 xifres ja estaria bé.
Home, jo t'anava a dir, jo una milionada sí que la vull, a veure, tampoc ens hem d'enganyar.
Home, a veure, sí, si cau, cap problema,
si
no?
Cau,
però
no,
em refereixo que tampoc...
No direm que no.
No aspirem amb això.
No.
Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Laura.
Per cert, has comprat algun dècim, alguna loteria, Laura? Per demà?
Jo, no.
Ah, però així com no, t'ha de tocar?
Si em toqués faria una pel·lícula.
Però com t'ha de tocar si no jugues?
Jo jugo a la grossa, a cap d'any. Ja veurem.
Ah, bueno, però, vale, però és igual, en què estàs jugat? A l'altra.
Sí, perquè vaig veure un número que acabava just amb el meu any de naixement i vaig dir, mira...
El compro.
Me
lo llevo.
Les quatre xifres, sí, les dos, una...
Les tres últimes xifres.
Les tres.
La primera era 69. 69.897.
897.
Per ai, no, per 987.
M'he
fet un segle més vella.
No, o sigui, bueno, t'havies tret 10 anys, tranquil·lament, així com el que no vol la cosa.
100 anys.
100 anys.
Claro.
Bueno, bé.
És veritat.
No,
sí,
bueno,
està ben conservada.
Que sigui el que sigui, però que toqui, que toqui a gent que li faci falta, que estigui molt repartit.
Això és un tòpic, que toqui a tothom, escolta.
Però és veritat. No, home, no, que toqui més a la gent que li fa falta, Ricard. Això no és un tòpic.
A tu et fa falta?
Home, sí.
Bueno, pues així si ens incloiem a la gent... A veure,
jo sí, perquè vull retirar els meus pares del treballar i m'ha de tocar.
Jo també sobrevic, però també em fa falta.
Jo ho vull només perquè, per poder retirar els meus pares.
És una... Bueno, a veure, no perquè sigui més bonic el que vulguis, et tocarà més, eh?
Ja ho sé,
a més,
però
si portem,
bueno...
Hi ha un número que el portem el mateix.
Això sí, igual, mira,
si
igual
de tocar,
demà...
Que toqui aquell.
Mira, demà, si hem de fer mitja hora de programa, si ens ha tocat, no la farem, eh?
Bueno, va, Laura, que ja estrenes, tot i que hi hagi loteria, eleccions i tot, oi?
I tant. Tenim estrenes com la última de Woody Allen, per exemple, Wonder Wheel.
Ah, ara ja?
Sí, està ambientada als anys 50 a Coney Island, que és una península que surt de Brooklyn, a Nova York, i que abans era una illa, amb platja i tot, i un parc d'atraccions. I, bueno, va sobre un jove, que és el Justin Timberlake, que treballa en aquest parc d'atraccions i que ell vol ser escriptor. I llavors explica la història d'un home, que és l'operador del carrusel del parc i de la seva esposa. Llavors, bueno, el senyor aquest té problemes amb l'alcohol i, bueno, la parella passa per una crisi i llavors... Per a colmo, pues, també arriba la filla d'aquest senyor que està fugint d'una banda de mafiosos. I m'agrada perquè surt Juno Temple. Espera, que gente... fica tranquil.
Ah, aquesta no te l'havia de posar ara?
Sí. Puja. ¿Dónde
eres? Pero no es tan sencillo. Sobre todo si hablamos de mí. Mi caso es un poquito más complicado. Yo soy Ferdinand. Al verme piensas que qué grande soy. Que doy miedo. Piensas, menos mal que no está en una cacharrería. Oh, no.
No, tú destrozas todo, Laura. He parlat totes les vegades.
Doncs bé, aquest és un tall de Ferdinand, que és l'altra estrena que tenim aquesta setmana, que és d'animació.
Que per cert, a Lleida l'estrenem amb Cadena 100, eh?
Sí, molt bé, aquí Ferdinand s'ha presentat ell mateix, explicant, bueno, pues que és un toro enorme i que, bueno, que té un aspecte i que la gent el jutja pel seu aspecte. Perquè, clar, a mesura que va creixent i fent-se fort, doncs hauria de canviar també el seu temperament, però no, és un torito bueno, ¿vale?
Sí, un torito bravo.
No, bravo no ho és gaire, pobret. Però, bueno,
ara m'ha vingut la idea de que aquí haguessis hagut de ficar una altra música, eh?
Aquesta també està bé.
La del Fari. Fari, no? No era el Fari?
Clar.
El Torito.
Sí, però m'ha agradat més aquesta, que també és de sí. La banda sonora del Gato con Botas. Sí. Doncs bé, un dia arriben uns homes buscant un toro això ràpid i feroge i per equivocació pues, s'emporten al Ferdinand a les corrides de toros de Madrid. I bueno, està basada en un curtmetratge de Disney que va guanyar l'Oscar al millor curtmetratge d'animació l'any 1938. Mm. Ferdinand el Toro.
Molt bé.
I, bueno, parlant de remakes i coses així, tenim Tiger está vivo. És una pel·lícula índia, és la segona part de Tiger, agente especial, que és una pel·lícula d'acció. No te desperdici, eh? Jo he vist els trailers i penso que la buscaré i la veuré. Ah. La primera part és del 2012 i va ser un espia que durant una operació a Dublín s'enamora d'una noia que al final resulta ser una espia del Pakistan. Llavors Tiger i Zoya, que és el nom de la noia, decideixen enganyar les seves agències pues, per viure el seu amor. La presentació de la segona pel·lícula, que és la que estrenen aquest divendres, és la següent. Puja'm la música, que així li dono drama. En el oscuro mundo de la inteligencia y el espionaje hay sombras sin rostro y rostros sin nombre. Los gobiernos libran batallas a través de estas sombras, soldados de lo desconocido. Las batallas no tienen reglas, no hay límites. Nadie en el exterior sabe lo que pasa en estas organizaciones secretas. Toda la información es guardada en nombre de la seguridad nacional. Pero algunas historias escapan de los archivos, guardados ferozmente clasificados. Historias que se convierten en leyendas. Esta es una película sobre una de esas historias. Una historia que se habla solo en susurros. Una historia que sacudió los cimientos de este mundo oscuro. Pero al igual que todos los informes que salen de este mundo incierto, nadie va a confirmar los hechos. Puede o no haber ocurrido. Chan, chan, chan.
O sigui, si no hi vols anar, Ricard, després d'això...
No, no.
És una pel·lícula índia d'acció que barreja una mica la coreografia bollywoodiense amb les arts marcials, l'acció, molta gasolina i explosions.
No és animació,
sí,
no és un tigre.
No. És una pel·lícula d'acció... Què tal?
Ah, sí?
Oh, fantàstica. Sí? Fantàstica, l'heu d'anar a veure.
No la recomanes?
Molt. Molt. Ara bé, també us aviso que posen abans de Coco el concurs de Frozen, que és el curt més llarg de la història, que se'l podrien estalviar.
El de Olaf, no?
Sí.
És com el de Olaf.
Sí, Olaf i les Navidades o algo així.
No calia, no? Això. Això se'l podrien haver estalviat. Jo m'estava desitjant que s'acabés allò ja, per veure la pel·lícula.
Però Coco bé, llavors, eh?
Coco molt bé, fantàstica.
Laura, te deixo 10 segons perquè sé que tens el documental de la setmana.
Ah. Sí, L'Essa Humanidad, es diu. És un documental una mica durillo, però necessari i prou atrevit. A la gent jo crec que no li vindrà massa de gust veure en els temps que corren, però bueno. Mira de
home,
donar
no animis tant, que la gent així no hi anirà.
Bueno, és un documental que mira de donar veu i visibilitat a les víctimes del franquisme, amb un recull de testimonis i entrevistes, i així combatre una mica la indiferència per una part de la societat, restablint un dret a la memòria històrica, així com recordant en el marc d'una jurisdicció universal gairebé utòpica, on es reconeguin doncs, la violació dels drets humans i la defensió de les víctimes. És una mica... Bueno, és complicadillo el tema.
Pues Laura González, ¿de quina pel·li vas a veure aquesta setmana?
Doncs no ho sé, la veritat
Ferdinand,
és que...
Ferdinand, demà, Humangi. Que et convido...
És que no estic a Lleida.
Estranya, però vaja.
Jo estaré aquí donant-vos les estrenes.
Així m'agrada.
Gràcies, Laura.
Bon Nadal.
Bon Nadal.
Adéu.
Per cert, Mònica, demà no tenim Nacional 240.
No, demà no, perquè demà tenim loteria.
Ni dimarts.
No, perquè ve Nadal, ve Sant Esteve, però escolta.
Ja fins a l'altre divendres.
Fins l'altra setmana, però que passeu molt bones festes.
Bon Nadal.
Bon Nadal.
Doncs apa, que ja està, anem directes cap a la una, com sempre, ben acompanyats amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal, bon dia?
Molt bon dia a tothom.
Escolta, la dita amb la que vas acabar ahir em va agradar.
Sí.
De Sant Joan i de Nadal només n'hi ha un a l'any.
Sí, sí.
Que ben considerat que estàs. Et vam ficar bé el nom, eh?
Bueno.
Hi ha noms i noms, però hi ha noms que... Escolta, Joan és Sant Joan.
Pensa que els dos, les dues dates... coincidissin amb les dues festes més importants...
Són aquí distants, eh?
Exacte. Les dues festes més importants que ja l'home primitiu celebrava abans de tot
sí,
això,
senyor. Sí,
que
senyor.
Era el solstici d'estiu i el solstici d'hivern.
Doncs avui, en lloc de presentar un poble concretament, i tenint en compte que encara és lluny, avui és dia 21, i dius, no, anem a parlar de Nadal. Sí, perquè, clar, el calendari... Demà tenim la loteria, per tant...
No hi haurà programa.
Començarem bastant més tard, per tant, no tindrem... la proposta dels nostres pobles del Joan Bellmunt. Després tenim cap de setmana i dilluns és Nadal.
Com que dissabte i diumenge no tenim programa, no podem parlar de Nadal.
Jo em sé una dita.
Diguis.
Nadal en dilluns...
Festes amunts.
Mira, no l'enganxaràs mai al Joan,
sí,
se la sap
sí,
totes.
Sí.
Anem a parlar de Nadal, va.
I Nadal en dimarts, festes de grapats.
Ah, sí, també?
Sí, perquè, clar, llavors veus que hi ha un pont, és a dir, el dilluns és festiu, TV Nadal,
ah, bueno, clar,
dimarts,
clar, clar,
i Sant Esteve, clar. Cap d'any també és en dimarts,
també.
Per tant, ah, agrapats.
Així l'altre any també serà bo. Bueno,
sí, agrapats, agrapats, sí.
L'any que està a punt de començar.
L'any que està a punt de començar, si no hi ha res de nou, pot ser tantes autopistes i tants ponts, que, perquè, escolta, la setmana també del 6 i del 8,
ja
em diràs tu.
Criminal. Anem a parlar de Nadal, això ve de lluny, eh?
Pues ve de lluny, la festa, la celebració, ja té uns orígens primitius, que era la del solstici d'hivern, en el qual l'home primitiu venerava les forces de la natura, concretament el foc, cultivant el foc la nit d'hivern, perquè ja a partir d'aquest moment el dia es començava a allargar, i qual com a l'estiu és al revés, és la nit més curta, i a partir d'aquell moment pues, també hi ha un canvi.
Però que la base i l'origen de tot plegat és no religiós, dir, perquè a vegades la gent, exacte, no, és que com que és religiós ho hem de treure tot. Escolta, no, que l'inici d'això és no religiós. Eh?
Les festes en aquestes dates, en aquestes, una cosa és el naixement de Jesús, que celebra el món cristià, o celebrem el món cristià, i l'altra és que la festa del 25 de desembre o del 24 de juny són festes que estan relacionades amb els solsticis. Per tant, què va fer el cristianisme? El cristianisme el que va fer va ser adaptar amb les dues festes més importants que ja se celebraven per donar-los el màxim realçament, la màxima vitalitat.
Claro, ja tenim la feina feta, la mitja,
exacte,
feina feta, ja.
Sí, perquè instal·lar una festa nova en un món després de persecucions com va tenir el cristianisme al primer temps i tal, doncs era una situació difícil. I el posar-les ja en aquestes dades ja va ser, com dius tu, el camí obert, no? Podem parlar una mica de Nadal i bé, el que sí que és cert és que Nadal ha marcat una pauta, una fita històrica, i no sols a nivell religiós, sinó a nivell de social, a nivell humà, perquè han sigut totes les famílies les que durant generacions i generacions han viscut aquesta data com la festa més important del calendari, com la festa més important de l'any, i en el qual s'aplegava tota la família, s'unia tota la família i celebraven aquesta festivitat. Jo recordo, i m'agradaria pues, comentar breument, que la festa de Nadal ja no era només el dia 25 o el 24, sinó que ja començava a partir de Santa Llúcia i dies més tard, quan els pobles, el món rural, del qual pervenim tothom, passa que després la gent s'ha anat situant a les ciutats, però ja el padrí, el pare, qui fos, ja portaven, ja preparaven ja un bon tronc que havia de servir com a tió de Nadal, per fer cagar el tió, i per tant era tot un ritual ja la portada cap a casa d'aquest tió. El padrí, la padrina, els pares ensenyaven als fills, als nets, vull dir, aquelles cançons que ells havien après d'oïda, que no sabien molts ni llegir ni escriure, però que havien retingut en la seva ment, aquelles cançons primitives que calia cantar perquè el tió pues, donés els seus fruits, és a dir, les seves cagades que abans eren figues seques i poca cosa més, però eren les llaminadures o alguna mandarina i poca cosa més, no? Però recordo molt bé pues, aquella figura emblemàtica del padrí i la padrina amb el net a la falda.
És aquesta figura sempre, eh?
Exacte.
Realment.
Sí, sí. I la llar de foc, que avui també, quan parles de la llar de foc, la gent jove ja els hi ha desaparegut aquesta imatge. Però alguna figura, alguna fotografia, que ahir l'altre dia en parlàvem sobre fotografies, no? Una padrina de la Concepció, de Casa Masia, del Solsonès, allí al voltant de la llar de foc, als seus quasi 100 anys, amb aquell foc tan viu, vull dir, aquesta imatge de la llar de foc és el que ens ha anat desapareguent. Avui els radiadors són els que hi ha als pisos i els que calefacten l'ambient, no? Doncs, repetir-ho, era aquella figura emblemàtica que el padrí i la padrina s'asseia al net a la falda i li ensenyava aquelles cançons de Pare Nostre de Nadal, ara s'acosten festes precioses, què en menjarem de coses bones, torrons d'avellana, torrons de pinyó, caga tió, no em caguis arengades que són salades, caga amb torrons que són més bons. O aquell altre que deia per Nadal el porc cansat, la gallina a la tupina, el pollí al cap del pi, toca toca Valentí, ara passen bous i vaques, les gallines amb sabates, els capons amb esperons, el vicari fa torrons, la guineu els atestats que eren dolços o salats. I així, aquesta transmissió oral s'anava retenint també a la ment de l'infant, que després havia de transmetre als seus fills o als seus nets el dia que els tingués.
Aquesta segona cançó que es marca...
Recitat?
Bueno, també marca una realitat que evidentment l'hem perdut, perquè és igual que la llar de foc, ara no... ni ens ho plantegem, perquè tenim la calefacció a casa, i no és dolent que els avenços vinguin per ajudar-nos a viure més bé, però sí que de vegades ens hem de parar un moment i pensar d'on venim. I jo entenc que les èpoques nadalenques més d'una família devia de fer un esforç per posar un bon tiberi a taula. per fer-ho especial, per dir, escolta, anem a, no sé, a preparar doncs, alguna cosa que no faríem habitualment i que suposava un esforç. Avui en dia vas al supermercat i escolta, tens de tot,
compres de tot
durant tot l'any, no? Llavors, que hem de renegar d'això que tenim avui en dia? Evidentment que no. Però sí que va bé de vegades o transmetre-ho a la canalla o pensar o aturar-se un moment i pensar, escolta, que això no fa tants anys, abans doncs es vivia en uns cicles, també bueno, no hi havia sistemes de conservació a llarg termini i per tant s'havia de fer tot més al moment, eh? Però val la pena parar un moment i dir, caram, totes aquestes dites, aquestes cançons són així perquè abans es feia així.
Sí, sí, i durant moltes generacions es va fer d'aquesta manera. Sí. I cal dir, i la gent ho sap, bueno, la gent gran ho sap, la gent jove no tant, que abans pues, l'alimentació era pràcticament de subsistència, no? I tenien els corrals, tenien l'aviram, tenien els conills, tenien tal. I aquest dia sí que es matava el gall cantador, el gall més maco que tenien, que només hi havia, era un gall pràcticament, sempre n'hi havia algun altre després que pujava, però el gall més maco era el que et mataven per Nadal i que se servia allí amb figues seques, amb fruites, vull dir, això, el dietista que tens, vull dir, que a més ho fa bueno, molt bé.
Era un bon àpat,
sí, sí, sí,
és un bon menú, vull dir, i a més criat a casa. O
exacte,
sigui, escolta.
I menjat, o menjaven productes casolans, no pinsos com ara. Bé, tornant a agafar el fil, potser i posant un toc final ja amb aquesta celebració del Nadal, o un toc més religiós, dic també que la tradició de la nit de Nadal, a part de l'àpat, de la missa del gall, que la gent anava, tothom a missa del gall, ara, primer que els capellans ja no arriben, que la societat ha canviat molt i, per tant, també ha perdut una mica d'empenta, el que sí que cal dir és que totes les llars, a totes les cases tenien una llar de foc i que aquesta nit la deixaven encesa perquè hi havia la creença de que la Maria, la Verge Maria i l'infant Jesús baixaven pel canó de la xemeneia a escalfar els bolquers a la llar de la foc. Per això totes les cases deixaven la llar de foc encesa. I el dia següent, doncs, el dia de Nadal, el gran àpat, el gran menjar, reunit tota la família amb el vi de la bota del racó, que aquest dia, coses que deies tu, no? Vull dir, feien un gran esforç i coses puntuals, i per tant, vull dir, ha sigut una celebració molt viscuda, molt intensa, no? Fins i tot, vull dir, les poques possibilitats que permeteien, si algú podia estrenar alguna cosa, doncs ho estrenava.
I tant.
La dita era clara, no? Per Nadal, qui res no estrena, res no val,
sí,
no?
Sí, sí.
O per Nadal, cada ovella al seu corral, que era la dita que avui teníem guardada, no? Però ja la diguem ara, per Nadal, cada ovella al seu corral. La gent s'aplegava i la gent feia una vida casolana, una vida familiar, que avui, doncs, això s'ha anat disgregant i són els temps del canvi que vivim. De totes maneres, des d'aquí, nosaltres volgut fer aquest petit record, que seria molt més llarg, però perquè podríem parlar de moltes més coses, però el temps tampoc no el volem aclaparar. El que sí que podem dir és que desitgem a tots els nostres oïdors pues, que passin un bon Nadal, encara que falti dies, com deies tu.
Falten clar, dies, falta però
és l'últim dia de programa.
Sí,
és l'últim dia de programa abans de Nadal.
Falta
tant,
dies, però falta no re, eh? Ens hi posarem amb un no re, eh?
Sí, sí, bé, sí. Quatre dies, teòricament.
Sí, sí, però passen rapidíssim, eh?
Sí, sí.
Res, bon Nadal.
Exacte, bon Nadal a tots els oïdors, bon Nadal a tota la gent d'aquesta casa i, bueno, que l'any nou sigui portador de pau i serenitat.
Sobretot.
Pau necessitem.
Salut i pau.
Exacte.
I serenitat. Salut, pau i serenitat.
I coneixement, que a vegades també sembla que es perd una mica.
I tant. Gràcies, Joan.
Adéu.
Gràcies, Joan. Ja sabeu que normalment amb el Joan Bellmunt anem directes cap a la una. Avui l'hem tingut abans, eh? Però ara parlem de salut i de nutrició.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que, mira, és igual, el dia estan passant coses i nosaltres, doncs, hi ha una normalitat que hem de mantenir i és parlar de salut i nutrició, perquè, de veritat, eh? Demà és la loteria, avui les eleccions, però que la salut no ens falti sempre. No és un tòpic, eh? La salut que no ens falti sempre. I per tenir bona salut hem de menjar bé i nosaltres cada setmana en parlem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard. Bon dia. ¿Com estamos?
Bueno, pues, hoy es un día... Bueno, hoy es un día, mañana será otro día, pero no por eso... Y el sábado tenemos el clásico, ¿eh? El Madrid-Barça. Pero no por eso debemos de olvidar el tema de la alimentación, ¿eh? Que tan importante es. Tengo a los oyentes expectantes, ¿eh? Sí, sí.
Por los tips.
Claro, es que el otro día presentamos los 10, nos quedamos en la mitad, en los 5, y de, oye, es que Navidad llega ya, me faltan los otros 5.
Sí, así es, tal cual. Y es que encima, pues es que para muchos ya ha empezado la Navidad, ya ha empezado las cenas de empresa. Bueno, ha sido todo un desastre esta semana, Ricardo, no te puedo explicar lo que me han llegado a explicar aquí, ¿no? Entonces,
la gente acaba el mundo. Pasamos límites que no deberíamos de pasar, ¿eh?
Exactamente. Pues mira, y voy a empezar el primer tip. Venga. Con esto, ¿vale? ¿Cuál es el límite? La cantidad de comida que cocinamos, porque ¿qué hacemos con esta cantidad de sobras? Uh-huh. ¿Vale? Este es uno de los consejos que más damos aquí en la consulta. Intentemos gestionar la cantidad de alimento que elaboramos. O sea, está claro que va a sobrar alimento. Uh-huh. O sea, ahora no tengo presente los datos reales de la cantidad de alimento que tiramos. Y ya no solamente por
demasiado tirar. Alto, yo tampoco los tengo, pero seguro que es demasiado alto.
Bueno, pues es bastante, ¿eh? Entonces, intentemos moderar un poco las raciones. ¿Por qué? Porque siempre nos excedemos, tenemos demasiada comida. Entonces, genera dos problemas. Una, que alguien se la tiene que comer.
Sí, claro.
Esto no se tira, como aquel que dice, ¿no? Porque esta es una de las situaciones que va. Entonces, claro, yo tengo pacientes que me van diciendo que toda la semana posterior a la dichosa comida, pues están comiendo de sobras, ¿no? Tenía un paciente que el otro día me acuerdo mucho porque como a finales de enero, ¿qué comiste? Y me dice, canelones. Y digo, ¿esto es canelones? Y dice, bueno, me sobraron aún de Navidad y aún tenían el congelador. Bueno, pon un poco de...
Es verdad. A la hora de ir a comprar, a la hora de planificar lo que vamos a ir a comprar, ya debemos de ajustar lo máximo, ¿eh? Y esto es verdad. Siempre compramos de más porque siempre nos pensamos que nos vamos a quedar cortos.
Exactamente.
Siempre.
Sí, no, es una tendencia que tenemos, ¿no? A comprar, a cocinar demasiado. Cocinemos lo justo, gestionémoslo bien, planificamos y organizamos un poco. Ya verás que nos sobrará comida, todos estamos contentos y al día siguiente puedes volver con tu rutina. Pero claro, ¿cómo vas a volver con la rutina si tienes la nevera llena
claro,
de comida que te ha sobrado, ¿no?
Es difícil.
Bueno, esto es un consejo muy importante, ¿eh? Creo que de los más importantes.
Venga, el sexto.
Luego, el séptimo es... ¿qué usamos en la sobremesa? ¿Vale? La sobremesa, una vez que estemos por allí, que hemos tenido una comida que en teoría no va a ser tan tan digestiva, tan de difícil de gestión, pero si aún no nos hemos pasado, siempre alguien agradece que haya algo de fruta. Uh-huh. Parece una tontería, ¿eh? Pero si pones unas brochetas con piña, papaya, kiwi, un poco de mango, esto se agradece muchísimo.
En lugar de otras cosas.
En lugar de otras cosas. Entonces, si quieres, puedes poner en la mitad de la mesa, en lugar de ponerlo todo de turrones, uh-huh, o de chocolate o lo que sea, pues pones una bandejita con unos pinchos de fruta. Intenta buscar una fruta de estas exóticas, un poco más llamativas, una pitaya, un mango, una brocheta de este tipo que gusta muchísimo.
Hombre, esto de hacer estilo pincho moruno, por así decirlo, de tres o cuatro frutas, es buena idea también, ¿eh?
Es muy buena idea. Y la gente sí lo agradece muchísimo, porque además estamos llenos, nos apetece algo fresco, cambiamos el sabor, entonces pones una bandejita de esto, luego puedes poner otra bandejita con frutos secos naturales sin freír. Uh-huh. Y entonces tienes una bandeja más pequeñita si queréis poner algo de turrón.
La verdad es que si te lo miras fríamente y con la distancia, después de una comida copiosa, de una comida potente, por así decirlo, cuando te sacan la bandeja llena de turrones y polvorones, que son todo alimentos súper calóricos, yo la verdad es que si lo miras ahora desde la distancia, dices, ¿cómo puede ser? Después te lo ponen y acabas picando y comiendo, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, sí.
Pero es verdad, ¿eh? Es muy calórico, ¿eh? Muchísimo. Y la verdad, yo es que cada vez el dulce me cuesta más.
Vale. ¿Sabes cuántos terrones de azúcar tiene una tableta de turrón?
Lo miré una vez y no me acuerdo, pero...
Dime un número.
Uy, no...
Que la gente piense un número.
No sé, vamos a pensar un número, venga.
Una tableta de turrón.
Yo te voy a decir...
Terrones de azúcar, ¿cuántos?
10 o 12.
¿Sí? ¿Te lo digo?
Dime lo que espera que me
36.
Siento. Imagínate. Ojo, ¿eh? 36.
Es muy exagerado. Entonces, ponemos una azafatita pequeña con unos cuantos trozos de turrón, unos cuantos polvorones, otra de fruta y otra de frutos secos. Uh-huh. Esto, la sobremesa debería de ser así, porque siempre alguien quiere va, entonces vas mezclando, vas hablando, vas disfrutando de la familia y y todo el mundo contento. Uh-huh. Venga,
¿qué más?
Entonces hay otro consejo que es el siguiente, que va ligado un poco con esto que acabo de decir, y es no lo abramos todo, ¿vale?
Vaya.
O sea, en casa siempre tendremos muchas cosas que nos han regalado, turrones, polvorones o lo que sea. Entonces, tenemos la costumbre de intentar, vamos a poner turrones en la mesa. Pues cogemos toda la tableta, la abrimos toda y la ponemos en la mitad. Uh-huh. Y abrimos dos o tres de varios tipos, la abrimos todo, ponemos todos los polvorones que tenemos por casa y los ponemos todos en el centro de la mesa. Esto es un error, porque todos tenemos la percepción de que allí no puede quedar nada.
Claro, claro.
Y entonces siempre habrá una mano que va entrando y va saliendo y va comiendo. Entonces no lo abramos todo porque no hace falta, pues guardarlo y lo vais distribuyendo de una manera concreta, ¿no? Pero, pues bueno, y entonces poner una cantidad concreta. Esto es lo que toca, ¿no? Yo siempre digo, ¿cuántos son? Pues somos 10. Pues 10 trozos de turrón.
Claro.
Y ya está. No hace falta poner más. Uh-huh. Entonces, si alguien quiere más, pues ya se levantará, buscará la tableta, la abrirá y comerá un trozo. Esto ya va a costar un poquito más que lo hagan, ¿no?
Por cierto, déjame que haga un paréntesis diciendo que esto que decíamos de los terrones de azúcar lo podéis encontrar en una web que se llama sinazúcar.org.
Así, tal cual.
Que además te lo enseñan visualmente con fotos y es como se ve claramente. Uh-huh. Sinazúcar.org van colgando fotos regularmente y la verdad es que hay cosas que ocupa más el azúcar ya casi que lo que es la...
Propósitos que yo me puedo hacer de cara a Navidad o fin de año, ¿no? Propósitos de año nuevo, propósitos...
Ah, y los propósitos.
Los propósitos. Sí, sí. Hay propósitos que siempre son los mismos y nunca cambian, ¿no? Entonces está la de apuntarme al gimnasio, dejar de fumar y hacer dieta.
Sí, este es el clásico. Y aprender inglés también.
Y aprender inglés, es verdad. Me faltaba uno, ¿no? Entonces, yo quiero que le demos una vuelta a esos propósitos porque es importante que... es decir, ya hacemos esos propósitos cada año. Si nos lo hacemos de la misma manera, no nos ha funcionado hasta ahora, ¿no?
Claro.
No llegamos a cumplirlos. Entonces, cambiemos ese propósito o miremoslo desde otro enfoque. Por ejemplo, si queremos hacer dieta y mi propósito es vamos a hacer dieta, ¿por qué no proponerme vamos a unificar una alimentación diferente en la familia?
Ajá.
¿Vale? Esto parece una sutileza, pero muchas veces, tú sabes la cantidad de personas que me dicen, mira, yo no puedo seguir esta pauta porque mi marido no la hace.
Claro, es que...
O yo no puedo hacerlo porque es que mi hija, tengo que hacer otro menú a mi hija. Entonces, muchas veces el problema está en otro sitio. Entonces el propósito podría ser muy bien, vamos a intentar cambiar la alimentación familiar.
Uh-huh.
Vamos a aprender a comer entre todos. Entonces... facilita la historia, pero mogollón, muchísimo la facilita.
Oye, pues es una buena propuesta, ¿eh? Porque además ayudamos a todos y la verdad es que las cosas hechas en equipo siempre cuestan menos, ¿eh? Hablamos y nos explicamos, me explicas tú cómo ha ido tu Navidad y yo te explico la mía.
Muy bien. Ricardo, ¿y puedo adelantar lo que hablaremos, si puede ser?
Venga, dime.
Mira, me gustaría hablarte de uno de los propósitos, que es dejar de fumar.
Ah,
¿vale? Hablaremos de dejar de fumar y la preocupación que tenemos por el aumento de peso, sí, cuando dejo de fumar.
Es verdad.
¿Vale? Hablaremos de este tema porque es muy concreto y justamente hoy lo hablaba con un paciente. Y entonces tenemos muchos detalles que hablar de este tema.
Perfecto. Pues ahí queda. Oye, nada, gracias por estar con nosotros como siempre. Ya sabeu que el Cristian el trobeu a Disanta Nutrició, el carrer Calde Porqueres número 74. I si no, busqueu a Disanta Nutrició o Cristian Didier a través de les xarxes socials i els trobareu, que estan molt actius. Oye, como siempre, gracias por estar con nosotros y feliz Navidad.
Ricard, felices fiestas. Y cuenta terrones, no cuenta turrones.
Vale, venga. Doncs apa, ara sí, ja anem directes cap a la una. Buscarem la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després tornem amb la nieve en la COPE, amb el David Velasco i amb tot l'estat de pistes, gruixos i activitats de les estacions hivernals.